Duros a quatre pessetes.
I la veritat és que em sap greu dir-vos-ho, però anem a parlar de coses que fan una miqueta de por. Hi ha moments a l'any on es passa por, com per exemple Halloween, i després hi ha altres moments on es passa molta més por, com és quan arriba el moment que ningú pot esquivar de fer la declaració de la renda. Però no patiu, que tenim en línia a un expert. Ja tenim aquí amb nosaltres el Daniel Duro, ell és associat de l'àrea fiscal de Riba Vidal Abogados. Daniel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
Doncs escolta'm, ha arribat el moment. Declaració de la renda, ja la tenim aquí. No sé si aquest any hi ha moltes novetats.
Bueno, hi ha algunes novetats. Hi ha algunes novetats, però, bueno, no... Sobretot sobre algunes deduccions per compres de cotxes elèctrics. Uh-huh. També hi ha alguna novetat en temes de plans de pensions, que ja sabem que anem a pitjor. també algun tema de deduccions per empreses de nova creació. I després qüestions formals i qüestions menors. Però, bueno...
Anem a pams.
Seguim amb la tònica que portàvem de l'any anterior.
A veure, anem a pams. La declaració de la renda que va, doncs, ja ha començat des del 3 d'abril fins al proper 1 de juny, i la primera pregunta és...
Juliol.
Fins a l'1 de juliol, del 3 d'abril
al 1
de juliol. Sí, del 3 d'abril a l'1 de juliol, tenim temps. Doncs la primera pregunta és perquè els que tenen un únic pagador han de fer la declaració a partir de 15.000 euros, i els que tenen més d'un pagador a partir de 22.000, és així, no?
Sí, és així. Això és perquè, a veure, la gent... confon a vegades, no? Jo sempre dic, la declaració de renda al final és passar comptes del que ha passat durant l'any, no? Uh-huh. I durant l'any, entre moltes de les coses que passen que ens fan retencions, no? I les retencions, si nosaltres no declarem, es converteixen en l'impost final, no? Si hem fet una retenció i jo no faig la declaració de renda perquè no l'he de fer, doncs el que m'han retenit es converteix en tributació. Uh-huh. Què passa? Que quan nosaltres tenim més d'un pagador, no? O sigui, perdona, quan nosaltres tenim un pagador, aquest pagador ens paga en funció del que ens paga ell, però aquest pagador no sap el que ens paga la resta de pagadors si en tenim més d'un, no? Uh-huh. Què passa? Com que l'IRPF és un impost progressiu, no? Que com més guanyes, més pagues, és a dir, el tipus s'incrementa a mesura que s'incrementen els ingressos, ¿vale? És a dir, no pagues només en termes relatius, sinó també en termes absoluts, no només en termes absoluts, sinó també en termes relatius. Doncs què passa? Que si jo tinc més d'un pagador i un pagador em reté només sabent el que em paga ell, i un altre pagador em reté només sabent el que em paga ell, què passa? Que quan jo ajunto aquestes dues rendes, el meu tipus de gravamen puja molt més, perquè puja més del que m'han retingut perquè sumem les dues rendes que jo he tingut. No? Aleshores, clar, què passa? Que diuen, escolta, miri, si vostè l'obligació de declarar està en 22.000 euros, però si vostè té més d'un pagador, la baixem a 15.000. Per què? Perquè entre 15.000 i 20.000 ja es tributa. No? Aleshores, si tu tens més d'un pagador, doncs cal que presentis la declaració per veure si això que t'han retingut durant l'any es correspon amb el que al final et toca pagar.
D'acord. Uh-huh. Després tenim els autònoms, que passen a pagar en funció dels seus ingressos sense tenir exempts els primers 1.000 euros. Què vol dir això, Daniel?
Bueno, això vol dir que abans, a veure, qui feia una activitat... professional, una activitat econòmica, no? És que el que declarava una activitat econòmica no és un treballador per compte aliena, per exemple. Si tenia ingressos per sota de 1.000 euros, no havia de declarar. ¿Vale? I ara diuen, pues, que han de declarar tots. Tinguis 500 euros, 200, 100 o 50.000. Si tens rendiments de l'activitat econòmica, no hi ha límit cap a baix. Això no vol dir que hagis de pagar, vol dir que has de declarar. És a dir, si jo sóc un autònom que té 5.000 euros de rendiments i no tinc cap rendes més, doncs evidentment no pagaré. El que passa és que sí estaré obligat a declarar.
Vale. Mm-hmm. I després el que
és una mesura de control, és una mesura més aviat de control.
Per tenir-los més controlats encara,
Exacte.
I abans parlaves tu també de les desgravacions, els plans de pensions d'empresa, que són ara fins a 8.500 euros. Què ha canviat aquí? Com funciona ara mateix?
Bueno, aquí ha canviat que ens han anat reduint el que són les, la, el que podem aportar als plans de pensions individuals, no? Mm-hmm. És a dir, ara ja estem que si jo vull fer una aportació individual, jo faig una aportació exclusivament meva a un pla de pensions, només puc aportar 1.500 euros l'any. Vale? Això ho han reduït moltíssim, perquè abans estàvem en 8.000 euros i ara estem en 1.500.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, això ha fet que l'aportació als plans de pensions individuals hagi baixat considerablement. No? Que, per contra, podem fer aportacions, és a dir, la nostra empresa, l'empresa que ens paga, pot fer aportacions a un pla de pensions col·lectiu, incrementar aquests 1.500 euros. Però, clar, això només ho poden fer, en principi, només ho poden fer aquelles persones que estan en una empresa i que l'empresa decideix que part del teu sou te la porta en un pla de pensions. Uh-huh. I a l'any 2023 sí que hi ha una novetat, que és que hi ha determinats col·lectius com els autònoms que encara poden aportar fins a 5.750 euros més via aquests plans de pensions de treball simplificat, que es diuen planes de pensiones de empleo simplificado. Mm-hmm. És a dir, 1.500 euros de forma individual, si la nostra empresa aporta per nosaltres aquest límit s'incrementa, i si nosaltres pertanyem a un col·lectiu com els autònoms i volem aportar un pla de pensiones de empleo simplificado, doncs podem arribar fins als 5.750. Mm-hmm.
Dóna'ns alguna bona notícia. Per exemple, la gent que s'hagi comprat un cotxe elèctric.
Sí, a partir del 30 de juny, em sembla que sí, a partir des del 30 de juny fins al 31 de desembre del 24 encara estem a temps d'aprofitar aquesta deducció, per l'any que ve ja seria, però si nosaltres hem comprat un cotxe elèctric a partir del 30 de juny del 2023, doncs podem aplicar una deducció que està força bé, que és del 15%, amb una base màxima de 20.000 euros. Tots sabem que aquests cotxes valen bastant més de 20.000 euros, doncs, per tant, com a màxim el 15% de 20.000 euros.
I també novetats en relació a criptomonedes, no? Que és un tema en el que cada vegada hi ha més gent que hi està ficada.
Sí, la novetat és que ha incrementat el control, no? És a dir, a veure, sincerament, fins fa un parell d'anys hi havia molta gent que tenia aquest tipus d'actius que com que escapaven del control de l'administració, doncs tenien la temptació de no declarar-los. No? Evidentment, l'obligació de declarar ha existit sempre. Uh-huh. Si tu tens guanys patrimonials derivats de transmissions d'actius, doncs això ho has de declarar a la teva renda. No? El que ha passat a l'any 2023 és que hi ha una obligació de declarar, una obligació informativa de declarar aquestes inversions en criptomonedes a partir de 50.000 euros, i per tant ja l'administració doncs té molta més informació de la gent que té aquest tipus d'actius, i per tant la novetat és que estem més controlats, i per tant igual, abans s'havia de declarar igual, però ara molt probablement gent que abans s'escapava, doncs ara no s'escapa.
I una pregunta que segurament que es farà molta gent que ens escolta des de Catalunya és cert que aquí paguem més que la resta d'Espanya o no és cert?
Home, a veure, és cert perquè hi ha un fet, no? que és que les comunitats autònomes tenen competències sobre el 50% de la tarifa de l'IRPF. Uh-huh. Vale? Aleshores, perquè ens entenguem, el 50% del que nosaltres paguem ho determina una llei estatal, i el 50% de la tarifa la determina una llei autonòmica. No? Els parlaments aproven la tarifa que volen aplicar cada any. No? I a Catalunya tenim la tarifa autonòmica més alta d'Espanya. Això és un fet. No? I, per tant, després, com es distribueix aquesta tarifa i la recaptació que aquesta tarifa produeix, seria un altre debat. Però si m'ho preguntes així, com a fet és un fet, no? A Catalunya tenim un tipus mínim al final, sumant les dues tarifes, del 21,5 i un màxim del 50%, i la comunitat autònoma que té la tarifa més baixa, que és Madrid, doncs el tipus baix està al 18,5 i el més alt està al 45,5. A la franja alta són gairebé 5 punts de diferència, 4,5, i a la franja baixa doncs són 3 punts de diferència. Home, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Doncs això és el que deu estar pensant molts catalans. Déu-n'hi-do, posant-se una mica les mans al cap. I si la comparació és amb la resta d'Espanya ja fa mal, si ens comparem amb Madrid ja és sagnant, vaja.
Sí, hi ha comunitats que estan també més a prop que nosaltres, no? Amb canvis en els últims anys, perquè també hi ha hagut canvis de govern, però sí, entre aquesta forquilla que us acabo de dir, doncs tenim totes les altres.
Doncs volíem fer una pinzellada sobre aquesta declaració de la renda que ja tenim en marxa, com dèiem, fins al proper 1 de juliol, i ho hem volgut preguntar a un expert com és el Daniel Duro, associat de l'àrea fiscal de Riba Vidal Abogados. Daniel, moltíssimes gràcies i ens seguim parlant.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.